que en pseudónim, hem de prendre la paraula i hem de prendre les accions i hem de fer el que Jesús va dir, ser els primers en el servei. I no es limita això del servei que es parlava aquell dia de posar les flors i netejar les esglésies. Que això ho hem de fer i ho hem de fer de tots perquè tots hem de tenir cura dels espais comuns, no? Però que som els primers en el servei i el millor que ens pot passar als cristians és poder servir als nostres germans, escoltar, acompanyar, guarir els ferits, ajudar a que la gent es posi dreta. Aquesta és la missió de tots, homes i dones. Però jo crec que la dona pot aportar un afegit que és lo propi de la seva naturalesa a l'Església i l'Església sortiria més infortida i guanyaria més. A mi mai ningú m'ha impedit servir i treballar per les persones. I hem pogut fer el que estem fent gràcies precisament a que estem vivint des de la comunió. No? Per tant, dono la benvinguda a totes les reivindicacions que no vagin en contra de ningú, perquè quan anem en contra de, perdem molta força. I jo crec que la nostra opció ha de ser anar a favor de i lluitar positivament per això que volem.
Doncs vinga, ja ho sabeu, aquest dissabte, 7 de març, a les 6 de la tarda, aquest acte organitzat per Victòria Molins i Sor Lucía Caram, amb qui hem parlat avui, a l'església de Santa Anna, a l'hospital de campanya de la parròquia de Santa Anna. Em sembla ideal que es faci allà, perquè precisament una de les dones més invisibles és la dona que malviu al carrer. Sor Lucía Caram, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i bon dia.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
Ràdio Estel.
Bon dia. El coronavirus obliga a ajornar alimentària a la Fira de Barcelona en un clima d'inquietud per la frenada econòmica. El certamen, que s'havia de celebrar del 20 al 23 d'abril, es trasllada del 14 al 17 de setembre amb un impacte de 200 milions. Anem a altres qüestions. Corina denunciarà Joan Carles I a la justícia britànica per l'assetjament que assegura que pateix des de l'any 2012, segons ha avançat el diari O.es. Les amenaces seria per evitar que reveli els secrets d'estats que presumptament coneix. Ho ha comunicat aquest dijous un portaveu que assegura que emprendrà accions legals que afecten a Joan Carles I i altres presumptes implicats. La notícia arriba després que s'hagi conegut que el rei emèrit té un compte amb 100 milions de dòlars a Suïssa, 65 dels quals hauria transferit a Corina per un possible comissió pel seu paper de mediadora en el contracte de les obres de l'AVE a la Meca, a l'Aràbia Saudita. Amb tot això, Unides Podem, Esquerra i el grup plural demanen investigar Joan Carles I al Congrés. El soci del PSOE al govern espanyol està a favor d'una comissió parlamentària sobre les irregularitats financeres del rei emèrit. Més coses. Arran de les agressions sexuals que creixen un 50% en 4 anys, els Mossos d'Esquadra creen una unitat per protegir les víctimes de maltractament. Seran 30 agents que, coordinats amb les comissaries del territori, es dedicaran a uns casos que augmenten, preocupen i es volen enfocar de manera diferent amb la víctima al centre. Canviem de qüestions. La jutgessa de Vigilància Penitenciària de Lledoners va avalar ahir la sortida de presó de Jordi Cuixart per treballar i per carregar contra el recurs de la Fiscalia, que al·legava falta de penediment. I també en plana internacional, Grècia diu que deportarà els migrants i Turquia reforça la frontera amb 1.000 efectius. Tensió creixent a la frontera entre tots dos països per la crisi migratòria, mentre Amnistia Internacional avisa que la credibilitat de la Unió Europea i els seus valors fonamentals estan en joc. Càritas Europa també reclama una reacció humana a la frontera greco-turca. Recorda que els migrants són persones vulnerables que necessiten ajuda. I ja per acabar, un apunt per l'agenda. Avui divendres a les 7 de la tarda, conferència de Marc Egea a l'Orquestra Circular al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. Això és tot fins ara. Ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 10.
Ràdio Estel.
33è Festival Folk Internacional Tradicionarius. No et perdis cap concert. El divendres 6 de març, Quico, el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries. Els dies 6, 7 i 8 de març, el Folk Estoltes al Centre Cultural La Mercè de Girona. Fins al 3 d'abril, 33è Festival Tradicionarius, el festival de música tradicional dels Països Catalans.
Et trobes malament? Truca al 061. Creus que has d'anar a urgències? Primer 061. Saps a quin centre has d'anar? T'ho diem al 061. On t'atendran abans? 061. Abans d'anar a urgències, truca al 061. Per una salut millor, 061 CatSalut respon. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Família Cinquenters, sóc en Sergi Mas. Cinquenters avança una hora la seva emissió en directe. Començarem a les 10 del matí i acabarem a les 11 per parlar de les coses que ens passen als Cinquenters.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias.
Doncs ja ho sabeu, que cada divendres a aquesta hora... Ara sí.
...amb els advocats de Digestum Legal.
Ara sí que ho farem bé. Ja sabeu que cada divendres a aquesta hora i quan passen més o menys alguns minuts de les 9 del matí, a aquesta hora, com deia, encetem nova secció del consultori legal d'aquesta casa. Sapigueu que posem a la vostra disposició el telèfon del directe al 93-409-2771 o al 93-409-2772 per fer-nos preguntes sobre les qüestions que anem tractant cada dia amb els advocats de Digestum Legal. Mireu, sovint ens fixem i patim perquè arriben els grans impostos com la declaració de la renda, que ja la tornem a tenir aquí, per cert, i a l'impost de patrimoni, o les petites empreses, quan arribi el mes de juliol, patint per l'impost de societats. I durant aquest temps anem aguantant aquest patiment amb una miqueta de tot, unes transmissions patrimonials, uns IVAs d'alguna compra especial o reparació que hem tingut que fer, alguna contribució o fins i tot, per què no, algun pagament d'una herència o donació. Però mai posem gaire èmfasi, o no sembla que ens amoïni massa, un tipus de tribut que ens afecta molt més sovint, encara que per la seva quantia passa moltes vegades desapercebut. Parlem de les taxes, la recollida de les escombraries, el clavegram, la grua, l'ús d'un grual, o per posar la terrasseta al bar del carrer, per exemple, són alguns d'aquests exemples. Avui en parlem amb l'economista i assessor fiscal Ricardo Calvo. Què tal, Ricardo?
Bon dia, Joan.
Primer de tot, deixa'm recordar als oients i a mi mateix, perquè ja ho sabeu que jo aprenc amb tots els oients tot això del dret, tot això a l'economia. Què és una taxa?
A veure, una taxa és un tipus de tribut que es paga per la utilització privativa d'un domini públic. Això seria, diguem-ne, la definició. En aquest sentit, de fet, la taxa és una de les tres modalitats de tributs que n'hi ha. Els tributs es classifiquen en tres grans grups. Un molt conegut, el més conegut de tot, que són els impostos. Aquí pues, trobaríem la renda, trobaríem l'IVA, trobaríem societats, etc. I després, a més de les taxes, n'hi ha una altra mena que es diuen contribucions especials, que potser són les més grans desconegudes, a les quals, diguem-ne, que aquesta contribució que tenim que fer o que venim obligats a fer és perquè l'administració ens dona un servei en la qual nosaltres obtenim, per exemple, un guany d'aquest servei. Per exemple, quan l'Ajuntament es posa el clavegram al nostre barri, que no tenia, o ens asfalta els carrers, o ens fa unes millores, en la qual nosaltres el nostre patrimoni es veu afavorit. El tercer grup són aquestes, les taxes. Normalment les taxes venen lligades a serveis o entregues de béns d'obligat compliment.
Abans de preguntar-te pels diferents tipus de taxes que hi ha, ja ho sabeu que jo normalment faig preguntes que els advocats de Digestum Legal em diuen no, Joan, no, per aquí no anem, sisplau, perquè dic barbaritats, per què n'estic aprenent? Però deixeu-me-les fer. I perquè quedi clar ben bé que és una taxa. Quan parlem d'una taxa d'un clavegram, d'unes escombraries, tot em sembla molt clar. Però quan parlem de la taxa, per exemple, d'un gual, tot i que sigui d'un ús del bé públic, perquè estem parlant del carrer, fins quin punt hi ha o no hi ha... I ara m'hi reitero, ara em diràs on vas a parar. No. Fins quin punt hi ha taxes que són una mica intervencionistes?
Bueno, de fet, qualsevol tribut el que pretén és intervindre en l'activitat econòmica, sigui d'una manera o sigui d'una altra. El que podríem plantejar-nos és, a lo millor, ja no que siguin oportunistes, que ho són, però jo entenc inclús quasi per definició tots els tributs, sinó quines són, diguem-ne, més objectivament raonables i quines són objectivament no tan raonables. N'hi ha algunes taxes que la veritat és que dius, ostres, això s'aguanta pels pèls, i la seva justificació i la seva obligatorietat, que és una de les característiques de les taxes, és a vegades una mica complicada. Però és que en un gual, com tu deies, està molt clar. Tu estàs fent servir un espai públic, que és la vorera, i per poder passar el teu cotxe i entrar-lo dins de la teva propietat. Però n'hi ha d'altres que són a vegades molt més complicades. Per exemple, pues les taxes aeroportuàries. Clar, tu te quedaràs així i diràs, oi, això t'ho estan cobrant el bitllet d'avió i no t'adones compte. Per això dic que són, les taxes són molt desconegudes.
Va, anem a parlar, perquè quedi més clar, sobre els tipus de taxes que hi ha.
Sí, a veure, bàsicament, tipus de taxes n'hi ha tantes com administracions, que són les que poden imposar-ho i són les que presten els serveis.
Déu-n'hi-do, aleshores.
Clar, clar, clar. No, ja ho veuràs, ja. Bàsicament, trobem de tres menes, les estatals, les que corresponen a el que seria l'administració central de l'Estat, les autonòmiques, que en el nostre cas aquí pues, serien les que té imposada la Generalitat, i després trobaríem tot un conjunt de taxes que correspondria a l'administració local, és a dir, als ajuntaments. A modus d'exemple, i sense voler espantar ningú, per exemple, d'estatals trobem aquestes que t'he dit abans, les aeroportuàries, o, per exemple, les que trobem per posar anuncis que tenim que fer, potser, anuncis oficials en el BOE, en el BORME, en el BOP. Per exemple, les empreses, quan tenen que fer canvis societaris, pues, tenen que anunciar-ho de manera pública, en un diari públic, pues, se li cobra la taxa. Per exemple, quan anem a fer alguns tràmits, ens cobren l'imprès oficial que ens donen, per això parlava abans, que eren prestació de serveis o entregues de béns, en aquest cas, aquest imprès.
Allò quan et treus la carrera i has de pagar el títol, estàs
és
pagant
taxa,
això?
És una taxa. Uh-huh. És que la carrera has pagat moltes taxes i potser no t'has adonat compte.
Has pagat molt a la carrera.
Sí, perquè... No, de fet, ara que treus just aquest comentari, de fet, un dels motius per fer aquest programa és perquè jo recentment he tingut dos trobades amb les taxes de manera inesperada i me van fer veure la necessitat que n'hi havia, perquè si jo que em dedico a això no era gairebé conscient, trobo que la gent que no està cada dia batallant aquests temes, doncs encara menys. Uh-huh. I precisament un dels temes va ser amb el tema de les taxes universitàries. Per la matriculació del meu fill amb una carrera que volia estudiar, va voler canviar de carrera i no li volien tornar els diners de la carrera, diguem-ne, que no anava a fer. Quan va arribar a casa i va explicar que no li volien tornar els calés, i així es va quedar, a mi em va saber molt de greu. I vaig començar a donar-li voltes i vaig dir, carai, però això no és més que un tribut. Pues si és un tribut, el recorrerem com un tribut. I el vam recórrer com un tribut i ens van tornar els calés.
No hi ha res. Pon un abogado de gestum legal en tu vida. Saps què vull dir? Més taxes, va.
Vale, per exemple, si fem gestions consulars o de justícia, etc. A modus d'exemple, quan estava preparant això, només d'estatals, només les estatals, vaig trobar més de 90 grups, no tasses, grups de tasses, perquè van per ministeris, van per secretaries, van tal, més de 90 grups. O sigui, imaginem-nos la quantitat de taxes que n'hi ha.
Ja paguem per respirar una mica...
Aquesta encara no ha arribat,
però
no donis idees. Vale, a les autonòmiques en trobem pues, aquestes, les del joc o de jocs d'atzar, les universitàries, perquè és una competència cedida, i estan les taxes universitàries, l'expedició de títols acadèmics, i són les que hem parlat, o, per exemple, per l'emissió de certificats, pues, si necessitem fer un certificat que acrediti pues, alguna condició personal, pues, també ens cobraran la corresponent taxa. O, per exemple, les locals. N'hi ha moltíssimes més, de totes les d'això. Estic parlant d'algunes per agafar consciència. Uh-huh. O, per exemple, les locals, pues, la utilització de la via pública, que pot ser bé perquè tenim una terrasseta, bé perquè tenim un gual, o bé perquè volem fer una festa de veïns al barri i tenim que tallar el carrer i ens fan pagar la corresponent taxa. O perquè tenim que posar un contenidor d'aquestos de càrrega i descarga, o per fer les hores. O, per exemple, la taxa que paga la gent que té animals de companyia i té que anar a registrar-los a l'Ajuntament. O, per exemple, la taxa que paguen de cementiris. aquesta, per quan arribi el moment, doncs estem allà mantenint aquella estructura, doncs paguem la taxa de cementiris. O, per exemple, les taxes que paguen les companyies telefòniques quan posen en el terrat del pis del veí, perquè el nostre mai el posen, perquè no ho deixem, posen les antenes de telefonia mòbil. O, per exemple, prestacions de la policia local, com, per exemple, el servei de grua, que va ser el segon incident que em va fer pensar en aquest tema. Així trobem infinitat.
Mira, ara que ho deies, de pensar en temes personals i que no en som conscients de les taxes que arribem a pagar, ara que anomenaves animals de companyia, jo tinc una gosseta fa ben poc, i sí, vaig anar a fer la broma, no? Vaig a matricular el gos, perquè no sé ben bé per què servia tot plegat, però sí, es paga una taxa per tenir un animal de companyia. Sí, sí. Ens parlaves que la taxa es paga normalment per usar un espai públic. Per tant, una taxa és el mateix que un preu públic?
No, és molt semblant, però no és el mateix. La diferència bàsica està en que la taxa té un component, diguem-ne, coercitiu, o sigui, d'obligació, o sigui, tu tens que anar a morir a la taxa sí o sí. En canvi, el preu públic, malgrat també és un servei prestat per l'administració, té un component, diguem-ne, de contractual, de voluntarietat, en el sentit de que tu en un moment donat pots prescindir d'aquell fet. M'explico. Per exemple, un preu públic és, per exemple, quan anem a un pàrquing municipal i anem a aparcar el cotxe. Nosaltres podem aparcar el cotxe en aquell pàrquing o podem agafar i anar a un altre pàrquing o buscar aparcament pel carrer o prendre una altra decisió que no sigui la d'aparcar en aquell pàrquing. En canvi, si volem posar un gual, ens queda més remei que passar per la taxa.
Quan tens opció, és preu públic. Per simplificar-ho,
sí. Sí. Quan tu tens opció, quan no és obligatori que passis per allà, és d'això. Per exemple, les entrades a museus. Per exemple, tu tens un museu que sigui públic i tu pagaràs l'entrada, doncs allò és un preu públic. Normalment també ho podem associar a que quan és una taxa, a tu t'ho liquida directament l'administració, un ajuntament, la Generalitat, l'Estat, i quan és un preu públic, normalment està associat, encara que darrere n'hi hagi una administració, hi ha una empresa pública. Per exemple, doncs, l'empresa pública d'aparcaments, l'empresa pública de tal... Uh-huh. Normalment hi ha una empresa pública darrere.
Em queda més clar amb això de l'empresa pública darrere, perquè si no t'anava a preguntar, esclar, em deies... quan tens opció és preu públic, que és, per exemple, aparcar el pàrquing o no aparcar-hi. Esclar, però igual passa el mateix, posar-lo o no posar-lo.
Clar, però tu pot ser que no tinguis per què posar un gual, com no tens per què tenir un gos.
Exacte.
Llavors, però clar, si tu decideixes tenir un gos, no tens opció de dir, bueno, és que jo vaig a l'Ajuntament i dono el matriculo, li posen la matrícula al gos, o vaig a un altre puesto i me donen un altre tipus de solució. No, tu no tens altre remei que anar a l'Ajuntament i registrar el gros, matricular-lo, el que sigui, i pagar la corresponent taxa.
En canvi, sí que hi ha llocs en què es paguen les dues coses, taxa i preu públic.
Bueno, a veure, pot haver-hi, diguem-ne, que siguin compatibles, diguem-ne, en el sentit de dir, bueno, jo puc escollir entre aparcar en un puesto on me cobrin la taxa, pel motiu que sigui, o me cobrin un preu públic, això podria ser. I un exemple que il·lustra aquesta situació seria, per exemple, que si jo faig la targeta de l'àrea verda, el que seria l'obtenció de la targeta, pues, seria una taxa, i si el que faig és aparcar en la zona d'àrea verda, el que estaria fent és pagar un preu públic per la possibilitat d'aparcar.
Em parlaves del que et va passar amb la matrícula universitària, però ara que traies això de l'àrea verda, dels guals, dels pàrquings, etcètera, i grues, em comentaves que també t'havia passat una altra cosa.
Sí, a veure, un cas va ser el tema de la... que em va sobtar fins i tot a mi com ho vaig solucionar, el tema de la universitat, però ara recentment també m'ha passat que també com a protagonista el meu fill se li va emportar el cotxe a la grua, i quan vaig anar a buscar-lo, perquè sóc jo el titular del vehicle, em va sorprendre molt perquè, efectivament, jo ja entenia que tenia que pagar la grua, però em va sorprendre molt que, a més, que em van cobrar una cosa que era pàrquing. Ostres! I la veritat és que no era barat el pàrquing. I tot plegat, doncs, no va ser una xifra petita. I la multa a banda. I sense discutir que tenien absolutament raó. Però el que més me va sorprendre és que quan me van donar la liquidació de la taxa, perquè ja tenim que parlar en termes tècnics, donat que estem parlant d'un tribut, quan me van donar la liquidació de la taxa, era un paperet escrit a mà que, bueno, tenia quatre dades, no valorava res, només posava el total, i que jo vaig tenir que pagar perquè si no, no me podien dur el cotxe. No era Barcelona, eh? Era una població de les afores de Barcelona. Doncs em va sorprendre moltíssim que allò portés només aquella informació perquè, de fet, la persona que em va atendre me va dir que la multa estava inclosa en allà. I a mi em va sorprendre perquè dic, home, no és normal que la multa estigui aquí inclosa. Va estar per això, m'ho vaig estar mirant i vaig dir, no, aquí la multa no està inclosa, però és que, a més, és que no es veu el que està inclosa aquí. I des d'aquesta perspectiva em va donar molt de coratge perquè jo entenc que jo, com a contribuent, jo tinc que col·laborar amb el sosteniment de les despeses de l'Estat, estic obligat a pagar, estic obligat a contribuir, i tot el que jo estic obligat ho tinc que acceptar perquè com a ciutadà ho tinc que acceptar. Però entenc que també l'administració té l'obligació de saber com me té que liquidar a mi aquestes obligacions que a mi m'imposa. I quan vaig veure aquell paper, que revisant les meves notes d'obligació de liquidacions tributàries només tenia encertat la data, tot el demés no, que l'obliga la normativa, com poden ser la identificació de l'obligat tributari, perquè no se m'identificava, els elements que quantificaven la liquidació, per exemple, això que t'he dit del pàrquing, pues, no posava que eren dos dies i a tants dies de pàrquing pues, tot era el total, sinó que posava un total i ja està. Els mitjans per impugnar en allò, perquè jo puc estar en desacord, per molt que se m'estigui sancionant, sempre tinc dret a recórrer qualsevol qüestió. El lloc, la manera de cancel·lar aquell deute, no, tot era com molt casolà. O sigui, jo quan vaig veure aquell paper li vaig dir a la meva dona, dic, això és com si haguessin anat a la botigueta de la cantonada i ens haguessin donat un paperet. Doncs ho vaig recórrer i ja està. Encara no m'ha arribat la resolució, però no fa gaire me van dir que sí, que efectivament allò no podia ser.
Pel mateix preu, és a dir, per la mateixa cosa, Ricardo, pel que m'expliques, si jo compro un bitllet d'avió que no en tenia ni idea que pagàvem taxes per viatjar en avió, i em surt taxa del tant per cent, ni que sigui per curiositat, jo puc anar a allà on he comprat aquell bitllet i preguntar per què aquella taxa, que se'm desglossi aquella taxa?
Sí, de fet, en aquest cas concret que dius, t'ho tenen que desglossar tot, perquè a les factures tot això, i la taxa que, diguem-ne, a tu...
Sí, sense demanar-ho hi ha l'obligatorietat, eh?
Si el compres el bitllet directament a la companyia aèrea, ells te tenen que desglossar tot, igual que te tindrien, si ho demanes, eh? Te tindrien que desglossar l'IVA i te tindrien que desglossar el que serà el servei, etcètera, doncs te tindrien que desglossar la part de la taxa, també. I si vas amb una agència de viatges, que està, potser tens més facilitat de contacte que no amb un ordinador, doncs també t'ho faran.
Si paguem una taxa que em sembla allò molt elevada, què podem fer?
Bueno, si te paguem una taxa que ens sembla molt elevada, podem fer algo semblant a el que vaig fer jo aquests dies, que és en primer lloc mirar que aquesta taxa que ens estan fent pagar estigui recollida en una normativa, com estigui establerta, quins criteris. Podem mirar que, diguem-ne, que estigui a la norma, que n'hi hagi una llei o una ordenança municipal que per delegació la reculli, que estigui regulada i tal. Si ens sembla elevadíssima el que seria un servei que diguem, no és normal que m'estiguin cobrant una taxa d'aquest import, sense entrar en temes tècnics, perquè ja entenc que els coneixements que tenim tots d'aquest tema són escassos, doncs el que podríem fer és recórrer-la, que estem amb el nostre dret, allò que li diuen un pliego de descargos, o posar un anar a l'Ajuntament o a l'entitat que sigui, que ens donaran un full per fer una reclamació, i mirar de justificar-ho, això sí, tenim que provar-ho, que serveis semblants amb aquell que ens han cobrat per la taxa tenen un cost molt més baix. Per últim, és una qüestió, diguem-ne, ja molt més tècnica, qualsevol taxa té que tenir una argumentació econòmica darrere. Llavors, si resulta que anem a veure la normativa que l'ha aprovat i veiem que no s'ha fet cap exercici quan la va aprovar, posem per cas, a més un cas que conec també, imaginem-nos una taxa per d'un mercat municipal que li cobren a la paradeta que n'hi ha, que n'hi ha dins d'un mercat municipal. Bueno, molt bé. Doncs aquella taxa que li cobren al mercat municipal, quan l'Ajuntament aprova aquesta quantia, la té que justificar. No s'aixeca ningú al matí i diu, bueno, aquesta taxa cobrarem tant. Se té que fer un informe econòmic, es té que valorar, es té que aprovar, es té que sometre. Si veiem que tot això no s'ha fet, això és una qüestió més complicada, tècnicament. Ja entenc que aquí sí que se té que acudir a algun professional.
A Digestum.
Per exemple. Quin lloc millor?
Deixa'm preguntar-te i deixa'm, com dic sempre, rizar un poc el rizo, eh? Perquè ara em posaves l'exemple d'aquesta paradeta de mercat. I a mi em venia al cap que ja fa temps, déu-n'hi-do, els problemes que hi ha hagut al mercat de la Beceria, si no m'equivoco, de Gràcia, on s'hi estan fent obres i totes aquelles parades de mercat s'han hagut de traslladar al passeig de Sant Joan, també, si no m'equivoco, on han hagut de posar les noves parades fins a que s'acabi aquella reforma del mercat. La taxa canvia o no té per què? Perquè segueix sent un espai públic.
A veure, en aquest cas, diguem-ne que la decisió... A veure, tu continues utilitzant un espai públic, vale? I no necessàriament la taxa té que canviar, i no necessàriament, potser, si té que canviar, té que anar menys, perquè potser resulta que l'espai públic que estàs utilitzant com a alternativa és un espai públic que ve justificat cobrar una taxa més alta. Uh-huh. Aquí hi ha un component, diguem-ne, polític-social, que diguem-ne, aquello que dèiem abans de condicionar o d'intervenir, en el qual suposo que al final del que es tracta és de voler donar un servei públic, que és un mercat, que moltes vegades, i en els temps que corren, doncs cada vegada està més maltractat, i el que s'intenta és de mantenir-ho, com sigui, i llavors seria una decisió en la que, diguem-ne que, més que l'objectivitat del que seria tenir o no que posar un tribut, vindria condicionat per altres qüestions de tipus econòmic, social, com t'he dit, o fins i tot polític.
Si el que ens sembla no és una taxa, sinó que és un preu públic, aleshores què podem fer, si podem fer alguna cosa?
Sí, en el preu públic ho tenim més fàcil, perquè aquí, com que s'admet la discussió, a més la discussió prèvia, perquè, com he dit abans, no estàs obligat, doncs el que podríem fer, senzillament, és no demanar aquell servei. O sigui, el que dèiem abans, per exemple, dels pàrquings, si jo tinc que anar a posar el cotxe en un pàrquing municipal, i resulta que aquest pàrquing, pues, ho considero que és caríssim, bueno, pues busco una alternativa i ho poso en una altra. Clar, quan no tinc alternatives, que és el cas de les taxes, és quan surto perjudicat en el sentit de que és això o res. En el preu públic jo puc optar, igual que si vaig a qualsevol establiment privat a demanar un servei, però un particular, pues, si m'agrada l'agafaré allà i si no, pues, aniré en un altre. Aquí sí que no hi ha problema.
No hi ha problema en el sentit que tens l'opció. Ara bé, si jo vaig a fer turisme a un d'aquells pobles petits on només hi ha un pàrquing públic perquè és la fira de vés a saber què, i jo vull aparcar i em cobren... M'ho invento, la veritat que m'ho invento, però em cobren 5 euros l'hora, que és una barbaritat. Però jo he d'aparcar allà. Jo puc al·legar alguna cosa? Puc recórrer alguna cosa?
Home, tu podries fer alguna queixa, i efectivament estic pensant en aquests típics pàrquings que s'improvisen
en un sorral gran,
quan arriba una festa i ve un senyor amb un paperet i te cobra, pues, 3 euros, 5 euros i tal. Home, pues, suposo que una queixa, donat que jo l'ha organitzat el propi ajuntament, encara que no sigui, diguem-ne, directament per la seva activitat com a ajuntament, però que potser l'ha organitzat, pues una reclamació, una queixa es podrà fer. El que passa és que estem parlant d'una altra cosa. Estaríem ja, diguem-ne, amb una qüestió, una reclamació de lo que seria un contracte privat i no amb lo que seria una relació oficial o una qüestió, diguem-ne, tributària, que seria el cas de la taxa, que això ja seria més dels meus companys advocats, la part civil, que no pas de la part tributària.
Jo us he de reconèixer una cosa, de fet, dues coses. La primera, que quan, cada vegada que ve el Ricardo en aquest estudi, penso, ui, un tema econòmic, Joan, no t'enteraràs de res. I la segona, que quan acaba, m'he enterat de tot.
No m'ho crec.
Per tant, que ho fa molt bé. Ricardo, moltíssimes gràcies.
Au, a ti. Bon dia.
Et tornarem a parlar d'economia amb el Ricardo quan torni a venir, economista i assessor fiscal de Digestum Legal. Per cert, que si voleu i teniu algun dubte que no heu volgut fer una esmena en antena perquè us fa cosa, perquè us fa vergonya, per qualsevol cosa, sapigueu que teniu sempre obert també el telèfon de Digestum Legal, el 93 265 78 44. 93 265 78 44.
Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, Tirant pel dret, un espai d'assessorament i informació legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal, un despatx d'advocats amb voluntat de servei.